A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8, això és A primera hora, programa 554. Mirin, ja fa temps que alguna vegada o altra us explico per què m'intento dedicar a això de la ràdio. Que vaig escoltar aquell Cròniques d'un Pueblo i sortia la veu del De l'Olmo pel transistor de casa i després en van venir molts més, de Gabilondo a Nierga fins Francino a Bueno. I enmig de tot plegat, també a les tardes de la televisió de Catalunya, hi veia un jovencíssim Albert Tom que ajudava a Júlia Otero a aixecar la columna. Ahir Júlia Otero anunciava que s'aparta uns quants mesos de la seva estimada ràdio per una altra de les pandèmies que fa anys i panys que dura massa, un càncer. I segur que li ha costat acceptar-ho i dir-ho, com a tothom. I segur que no és gens fàcil i fa por enmig de tota la punyeta aquesta del coronavirus del que estem tots farts. Segur, com a tothom. Entre quimio i quimio faré una volta per la ràdio, deia ahir quan ho feia públic, dient les coses pel seu nom, com sempre. I n'estem convençuts, perquè aquell que pren la ràdio com a germana, som així de tossuts. Per això, també des d'aquesta ràdio, tots els ànims, tota la força i fins ben aviat a les ones a una professional que també m'ha fet estimar aquest mitjà.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé dos minuts que ha passat de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. Amb David García a la producció, Rafa Sanauja i Berta Sacanella a la redacció, a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, la veu que us dirà bon dia si truqueu o ens veniu a veure a Ràdio Estel, Àngel Ribé, al control tècnic, Toni Huguet, què tal, Toni?
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels, què tal, com esteu?
De dimarts
estem. Bueno, ahir em van fer president.
Ai...
Pues de l'Escala, president de l'Escala, que no em passi res.
El meu condol.
Endavant.
Som-hi. També a la codirecció i redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan, com estàs?
Mira, avui començàvem parlant de la ràdio i seguirem parlant de ràdio, de molta ràdio, perquè un dia com avui, de fet una nit com la que viurem, es va conèixer com la nit dels transistors. Mm. 23 de febrer, 23F de 1981.
Tu te'n recordes què estaves fent?
És dolenta, eh? No havia nascut jo encara. No havia nascut, però gairebé. Però gairebé.
Perdó, que t'he tallat, deia.
Tu saps o no?
Jo tampoc havia nascut.
No?
No.
En fi...
No, jo vaig néixer l'endemà, el 82, al desembre del 82.
Vas salvar d'un any.
Vaig salvar d'un any,
aquell ensurt. Sí, ara sí, riem, sí, sí, però...
Sí. No, ensurt... però la gent que... Bueno, de fet, avui en parlarem al programa, però el Toni, no?, comentava que...
Sí, sí.
Que es van portar un bon ensurt, no? Va ser una nit d'aquestes d'estar tota la nit pendent de la ràdio, no?
Exacte, la nit d'estar pendent de la ràdio de José María García, que es va pujar al cotxe davant del Congreso de los Diputados, explicar què és el que estava passant. Per cert, si ens voleu explicar què fèieu aquell 23 de febrer de 1981, aquell moment que no us heu pogut treure del cap, què fèieu aquell 23F? 663-99-30-62. 663-99-30-62, una nota de veu al WhatsApp del programa i de Ràdio Estel, que volem,
si us plau, volem
que compartiu, sí, aquesta angoixa per la que va passar moltíssima de la població aquell 23 de febrer. Mentrestant, però, ens anem a fent preguntes un dia com avui. El protagonista del dia, claríssim.
Claríssim, el Congrés dels Diputats, que avui Joan commemora amb un acte dels 40 anys des del cop d'estat fallit per part de la Guàrdia Civil i l'Exèrcit, un 23 de febrer de l'any 1981.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora.
Barcelona, 13 graus, Lleida, 8 graus, Girona, 12 graus, Tarragona, 11 graus i Andorra, 6 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Notícies, principals portades de la premsa escrita i digital. Fa setmanes que Joan s'està posant sobre la taula el debat de si cal o no fer passaport Covid. Es tracta d'una mena de document que informi sobre el nostre estat de salut o vacunació respecte al coronavirus, i està clar que això beneficiaria sectors com ara l'hostaler, el turístic i els viatges, però protegeix el nostre dret a la intimitat? En parlarem avui amb el membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Jordi Ferrer Guillén. Berta Sacanell, que ens tornarà a portar l'agenda del dia amb actes més importants arreu del territori. Parlarem avui també amb Fra Valentí Serra. Descobrirem com sonava un dia com avui, molt obvi, però el recordarem a freqüència modulada. Àngel Miret, que ens tornarà a obrir un nou món sense fronteres. I a 9:15, d'aquí res, parlarem doncs d'aquesta fatídica nit dels transistors, com dèiem, quan el crit de todo el mundo al suelo, i aleshores tinent coronel Antonio Tejero Molina, irrompia en la sessió d'investidura de Calvo Sotelo, intentant doncs un cop d'estat. Era un 23 de febrer de l'any 81, i en el dia en què fa 40 anys de doblegat, avui en volem parlar amb l'historiador Josep Maria Soler i Sabater. Escoltarem també avui un tas... Ai... Un tas molt especial del protagonista d'avui, que s'emetrà a les 8 del vespre. Vam tenir la gran sort i honor, Joan, puc dir-ho així d'aquesta manera?
I tant.
Doncs el passat dijous 18 de febrer, un equip de Ràdio Estel vam poder visitar a casa de l'Arcadi Oliveres, que està a Sant Cugat. Vam poder parlar amb ell i d'aquí ha sortit aquest gran protagonista, que podreu... Deixa'm dir gran, perquè doncs, tu ja has invertit moltes hores i... Sí, Joan, sí. Ara el Joan fa una cara ara per tots els oients de cara de...
Les no, mateixes que tot l'equip, com sempre.
No. Però especialment tu has editat aquest programa, ha quedat una meravella de programa, ho podem dir així. Per tant, que val la pena escoltar. I, de fet, avui us oferim un petit tast al principi del programa i després, a la nit, a les 8, ja sabeu, una cita amb tota una lliçó de vida d'Arcadi Oliveres.
Molt interessant, com sempre, tot el que explica Arcadi Oliveres, no només pels pensaments que sempre ha tingut, sinó per com afronta aquesta darrera etapa. Eh?
I, Joan, sobretot la vitalitat que transmetia, dir-ho així, d'aquesta manera.
Vam estar molt d'acord, tot l'equip, i no ho teníem gaire clar, deixem-ho dir, també vam estar molt d'acord en que pensàvem que d'alguna manera sortiríem tristos de casa l'Arcadi, i no, vam sortir autènticament feliços.
Sí, feliços, era com una... és que no vull dir trasbalsats, perquè queda com negatiu, però sí com sacsejats, no? Estaves com...
I tant.
Que et fa pensar. Bé, en tot cas, avui podreu escoltar un petit tas a la part final d'aquest programa i després de la nit, recordem-ho, a les 8 el protagonista avui, Arcadi Oliveres. I avui, atenció, acabarem al darrer minut, com sempre fem, amb Rafa Sanahuja i la seva particular visió del programa d'avui.
Recordeu, avui 23F, que volem saber les vostres experiències, què estàveu fent, què recordeu d'aquell 23 de febrer del 81, al 663-99-30-62, nota de veu al WhatsApp del programa, 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Simpatitzants de Pablo Hasél han omplert per 7è dia consecutiu als carrers de Barcelona per reclamar la llibertat del raper empresonat el passat dimarts pels delictes d'injúries a la corona i a les forces de seguretat, així com d'enaltiment al terrorisme. Que Esquerra Republicana, Bildu, Junts, PDeCAT, el Bloc Nacionalista Gallec i la CUP no acudiran, no assistiran avui a l'acte que organitza el Congrés per commemorar aquest 40è aniversari del 23F. I que l'Institut del Teatre, Joan, apartat Joan Uller, denunciat per abusos, estarà allunyat de la docència mentre no resolgui la investigació interna que s'ha obert.
I dèiem, ara riem, però hi ha gent que ho va passar malament. Esclar, mesos més tard també se'n reien, eh? La trinca feia aquesta sensacional versió del que va passar aquella nit.
Quan escoltàvem per la ràdio el bot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats, garratibats. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar, ratatatà. Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa de l'entada i un catxon dolç i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, quina nit! Estàvem amagats sota el llit, però em serà apretat. No ens posessin pas
se'ns donava la consigna de mà tots cap a la feina, perquè aquí no passa nada, segadors, no es voleu l'eina que podríem prendre mal, en general. I sobretot serenitat. Però si guanya el del mostatxo, voldrà més estar borratxo i deixar-se de punyetes, corre, agafa les maletes i no paris fins a Perpinyà. Ja ha sobrat. I l'endemà, quan va arreglar-se, quina cosa més estranya, fins i tot els més escèptics tots cridaven viva Espanya i viva la Constitució. Mira per on, i visca el rei, ves quin remei. I és que no saps mai de qui carai, has de refiar-te si serà per bé o per mal, però ben segur que mai no res no serà igual. És que ja tinc jo que viure així, ens aplai el cor, no pot ser bo.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Onze minuts que passen de les 8 del matí i encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada que passa per aquest setè dia de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél, gairebé sense incidents. Mercè.
Sí, Joan, els Mossos han detingut a 3 persones a Barcelona, 2 per requeriments judicials previs, una altra per desordres públics. A Tarragona, prop d'un centenar de persones s'han concentrat per reclamar l'alliberament de Hasél. El punt de trobada ha estat l'estàtua dels Despullats al mig de la Rambla Nova, on s'han cridat proclames com els Borbons als Taurons. En la concentració s'han cremat fotografies de la família reial. A Girona, unes 200 persones s'han concentrat a favor de la llibertat d'expressió reclamant l'amnistia i exigint la dissolució de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. En tot cas, el vicepresident català en funcions, Pere Aragonès, avalava ahir la feina dels Mossos d'Esquadra.
Suport des del Govern de Catalunya a la totalitat dels servidors públics que treballen per garantir la seguretat, que treballen per garantir la salut, que treballen per garantir i per vetllar per l'espai públic que és de tots. Vull fer una crida a evitar la criminalització de tots aquells que avui surten al carrer a exercir legítimament aquest dret de llibertat d'expressió i de manifestació. Però ara també vull deixar molt clar, volem deixar molt clar, que el saqueig d'un comerç, la crema de mobiliari públic o l'enfrontament amb treballadors públics no són ni llibertat d'expressió ni llibertat de manifestació.
D'altra banda, el vicepresident en funcions crida a aprofundir i posar al dia el model policial català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per cert, ha decretat presó provisional per un dels detinguts durant el cap de setmana que va ingressar a presó el passat dimarts per delictes d'injúries a la corona i les forces de seguretat, així com l'enaltiment al terrorisme. La majoria dels detinguts, joans, han sortit en llibertat, però per dues la justícia ha decretat l'ingrés a presó provisional sense fiança.
I bona notícia, baixa la incidència de Covid al mínim de l'any, això sí, fregant la sortida del risc extrem.
Sí, en paral·lel, les autoritats sanitàries espanyoles asseguren que la variant britànica s'està, doncs, estenent menys ràpidament del que es pensaven. Aquest dijous farà un any que es va declarar el primer cas de coronavirus a Catalunya. S'ha arribat aquest primer aniversari amb la tercera onada aparentment estancada i ja es parla del risc d'una quarta onada abans que els indicadors de la pandèmia baixin a uns nivells considerats òptims. Per això, la consellera de Salut, Alba Vergés, alertava ahir que estem en un moment fràgil.
Tal com estem ara, el risc d'una quarta onada partint d'aquesta situació és molt dramàtic, és a dir, és molt dolent. Pensem que aquesta tercera onada l'hem pogut passar epidemiològicament per sota de la segona, però assistencialment hem quedat molt més afectats, perquè no ens havíem encara recuperat assistencialment de la segona, pujés molt ràpid i baixés molt lent, que ja vam tornar a pujar. Per tant, ara estem en unes setmanes, jo crec que molt claus. Primer, per això. Hem de donar temps perquè puguin baixar aquesta tensió en el sistema sanitari i també donar temps perquè la vacunació que s'està fent s'acabi notant.
Per això ha insistit, preguntada per la possibilitat que relaxin algunes restriccions que afecten l'activitat econòmica, que és prematur dir als comerciants que el cap de setmana podran obrir, en declaracions d'ahir a TV3.
I en plana política, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, Junts per Catalunya, el PDeCAT, el Bloc Nacionalista Gallec i la CUP no acudiran avui a l'acte que organitzarà el Congrés per commemorar el 40è aniversari del fracàs de l'intent colpista del 23 de febrer de 1981, que presidirà el rei Felip VI, segons ha informat Europa Press.
Ara bé, això no té res d'excepcional, podríem mirar-ho des d'aquest punt de vista, perquè ja que no solen assistir, no, en aquests actes als quals participa el rei o que es commemoren els aniversaris de la Constitució. Per contra, Els que sí que han confirmat públicament la seva assistència són el PSOE, el PP, Vox i Ciutadans, Unides Podemos, que van donar suport a la celebració d'aquest aniversari en la taula del Congrés, així com Més, País, Equo i bona part del grup Mix. Durant la intervenció d'avui es preveu que el rei Felip VI faci una reivindicació i defensa del règim del 78.
I segur que molta gent també a dia d'avui es pregunta de les negociacions per formar govern català, com ho tenim, Mercè?
Doncs mira, Esquerra i els Comuns han coincidit en la idea que cal un reforç de les polítiques d'esquerres en el nou govern de la Generalitat. Així ho van expressar els dos partits en un comunicat després de reunir-se formalment per primer cop després de les eleccions del 14F.
Un quart de nou del matí, ens interessem també per l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC, ens informa Bernat Martínez. Què tal, bon dia?
Bon dia, doncs pel que fa al trànsit a aquesta hora del matí, pendents de la situació a la C32, un accident amb els vehicles ja retirats al voral, provoca encara 7 quilòmetres de cua d'entrada a Barcelona a l'altura de Sant Boi de Llobregat, i també pendents de la situació a la B224, Sant Esteve les Rovires, després de l'accident restablerta ja la circulació, ara es formen aturades en tots els sentits, i això també de retruc genera doncs, dificultats a l'autovia A2, junt al punt d'enllaç amb la P7, aturades que es formen en totes dues direccions a l'altura de Martorell. També tenim retencions habituals d'hora punta, d'entrada a Barcelona des de la Pota Nord a través de la C58 i també a la C31 per Badalona. A la Pota Sud, retencions habituals a l'enllaç de la P7 amb la B23, a l'autovia 2 passant per Pallejà i per Cornellà, i també en el punt d'enllaç amb l'avinguda Diagonal a la B23 des de Sant Just. Pel que fa a la zona del Vallès, aturades com cada matí a la P7 a Barberà, a la C17 a Parets i a la C59 a Caldes de Montbui. I per acabar, ens fixem a les dues rondes de Barcelona que pateixen aturades, sobretot ara en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic metropolità. És per això que anem cap al Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres continuem amb més informació i informació política, perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol votarà avui a favor d'aixecar la immunitat dels eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, en el marc del Comitè d'Afers Jurídics, segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies.
Sí, Joan, recordem que aquest dilluns el comitè ha debatut l'informe de l'eurodiputat ultraconservador búlgar Àngel Dantzbakski, favorable a acceptar el suplicatori, tot i que tot el procediment s'ha de seguir de manera confidencial i la reunió del comitè es fa a porta tancada. La setmana passada ja es va filtrar a través del diari ABC que el ponent proposava acceptar el suplicatori. Aquesta filtració va provocar una protesta per escrit dels eurodiputats independentistes davant del president del Parlament, David Sassoli.
I Joan Uller està apartat de l'Institut del Teatre per les denúncies d'abús i assetjament sexual.
L'Institut del Teatre aparta, doncs, de la docència al professor arran de les denúncies d'abusos sexuals i vexacions fetes al diari ara per una vintena d'alumnes que l'assenyalen a ell i a una desena més de professors del centre. Unes denúncies que s'han multiplicat amb nous testimonis i revelacions de víctimes a les xarxes. De fet, l'Institut del Teatre ha obert una comissió d'investigació i una bústia de queixes per als estudiants per estirar el fil i assegura que fomentarà el diàleg entre professors i estudiants. Després d'una reunió d'urgència de la Junta de Govern, la direcció reconeix errors. De fet, si et sembla, escoltem la directora de l'Institut, Magda Puyo.
Si s'ha mirat una altra banda, jo crec que quan s'ha pogut s'ha treballat, però potser hem comès errors i potser no hem estat prou atents. I això s'ha de dir i es diu i ja està.
De fet, un grup d'estudiants d'ahir del centre reclamava mesures més contundents i fins i tot que la direcció dimiteixi.
El mateix dia tot plegat que 41 migrants amagats en sacs de cendra tòxica i contenidors de vidre han estat rescatats a Melilla.
Viatjaven entre la càrrega de camions i altres vehicles en llocs tan perillosos com un sac de cendres tòxiques d'una incineradora. Els fets van passar al port de Melilla divendres passat, segons hem sabut, segons vam saber ahir per unes imatges de la Guàrdia Civil. En l'operatiu van ser rescatats 41 persones amagades amb contenidors de runa i escombraries de camions i remolcs. Estaven a punt d'embarcar al port de Melilla amb l'objectiu d'entrar a la península de forma irregular.
Més notícies. Més d'un centenar de persones han reclamat l'absolució de Marcel Vivet davant l'Audiència de Barcelona, on ha començat el judici pels aldarulls arran d'una protesta contra una manifestació del sindicat policial Jusapol el 29 de setembre del 2018.
A Marcel Vivet, activista independentista, se l'acusa de desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions lleus a un agent durant la concentració Oli contra el sindicat policial en què es va llançar pintura, recordem-ho, i pols de colors contra els antiavalots dels Mossos.
I el duo francès Daft Punk anuncia que es separa després de 28 anys de carrera.
Univers Daft Punk, Joan? Jo no sé si tu ets gaire d'aquest univers Daft Punk.
No.
Directament, jo sí. La veritat és que sí. El grup de música electrònica, bé, guanyador de diversos premis Grammy, s'ha caracteritzat per utilitzar vestits i cascos robòtics. Ells sortien a l'escenari i ens disfressaven. Això sí que ho saps, no? Que la imatge dels dos amb el casco posat. I bé, en les seves posades d'escena i música com aquesta, que la veritat que va triomfar moltíssim i que era un clàssic a totes les sales de ball.
És la Fangoria, de francesa.
Bueno, sí, podríem no? dir-ho, sí.
Sales de ball, vols dir discoteques?
Sales de ball, sí, has vist, m'he tornat com més...
Eres molt de discoteques o no?
De discoteques, sí, quan tocava, sí, la veritat és que sí. T'haig de dir que les trobo una mica a faltar, eh?
Sí?
Home, ara amb aquesta música que posa el Toni...
Que la Mercè les troba a faltar. Oh, yeah, all right, don't stop the dancing.
I, de fet, aquesta cançó és una d'aquelles cançons que, quan començava a sortir, és el que més sonava. I marcar una època, no?
Jo me'n recordo que vaig pagar alguna així com 15 euros. No recordo si eren euros,
sí,
encara.
És que era, no,
algú
això no
ho recordava. Com 15 euros. Saps quan, l'única vegada que he entrat a una discoteca, saps quan
sí?
temps vaig tardar en sortir?
Res.
10 minuts. 10 minuts exactes.
Clar, Joan, és que jo no pagava.
Més notícies.
Depenia amb qui anessis, eh? Això també és veritat.
Ara. Va, parlem del govern argentí, si us sembla bé, perquè ha anunciat també aquest dilluns la compra de 20 milions de carnets de vacunació per disminuir errors programàtics després de l'escàndol per la vacunació de persones afins al govern, avançant-se, això sí, al calendari que els pertocava.
De fet, el carnet serà un document personal intransferible que permeti certificar doncs, la vacunació i que verifiqui que s'ha complert amb el pla adequat. Així ho ha publicat el butlletí oficial amb la signatura de Carla Bizzitti, la nova ministra de Salut, després de la renúncia al càrrec de Ginés González García per la polèmica coneguda al país com la vacunació VIP.
Atenció a aquesta notícia, no ho coneixem prou i no ho denunciem mai prou. Les dones cobren a l'any 6.350 euros menys que els homes.
Sí, la bretxa salarial s'ha reduït per quart any consecutiu, això sí, però la diferència dels sous encara és del 22% de mitjana, xifra que s'agreuja segons el contracte, l'edat dels estudis i també la crisi de la Covid.
I la pandèmia està tenint també efectes devastadors en moltes de les institucions culturals de referència que han vist com la crisi del coronavirus s'emportava bona part dels seus ingressos. S'enfronten a la cruïlla molts de mantenir viva la seva activitat amb un pressupost en molts casos reduït.
Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha comunicat una disminució d'un 3,4% lineal en les seves ajudes, cosa que ha alarmat el sector i la perspectiva d'uns visitants que trigaran a tornar. Aquesta és la radiografia un any després de la Covid-19 arribés a les nostres vides. El MACBA, per exemple, compta per aquest 2021 un pressupost de 10,3 milions d'euros, un 10% menys que l'any anterior. A l'altre gran museu català, l'AMNAC, l'estratègia per afrontar la crisi, és radicalment oposada en una aposta valenta al seu patronat en el qual estan representats doncs, la Generalitat, l'Ajuntament i el Ministeri, es va decidir no només no reduir, sinó augmentar el seu pressupost de 500.000 euros.
I els bisbes de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola reuniran demà i dimecres a Madrid per avui dimecres a Madrid per tractar el treball realitzat per les oficines diocesanes de protecció de menors obertes fa més de 8 mesos, com també per parlar de l'eutanàsia i de la possibilitat que les dones puguin accedir al Ministeri de Lectors i Acòlits, una pràctica que ja es donava, però que ara ha quedat reconeguda formalment en un document pel mateix Sant Pare.
Sí, Joan, ja ho deies prou bé. Avui i demà, aquesta reunió, finalment la permanent de l'Episcopat Espanyol estudiarà doncs, aquestes línies d'acció pastoral de l'organisme per al quinquenni 2021-2026 5. Igualment es debatrà la posada en marxa del pla de formació aprovat en l'anterior plenària i també s'analitzaran els treballs de la nova plataforma APSE, a la qual estan treballant els bisbes.
I finalment, en plan esportiva, parlem de futbol perquè el Sevilla no falla a Pamplona i desbanca el Barça de la tercera posició.
Sí, amb un resultat de 0-2. Diego Carlos i De Jong han fet els gols del 6è triomf consecutiu dels andalusos a la Lliga.
8 i 25 minuts, hora de saber quina actualitat està prevista per avui. Per tant, Berta Sacanell, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 10, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A la 1 del migdia, la consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, informarà en roda de premsa telemàtica dels acords adoptats pel Consell Executiu. També a les 6 de la tarda, Bernat Soler, conseller d'Acció Exterior, assistirà a l'acte d'homenatge a Arcadi Oliveres. I finalment, a les 6 de la tarda, a Barcelona, la consellera de Salut, Alba Vergés, assistirà a la presentació del llibre del Departament de Salut. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dimarts.
25 minuts, gairebé 26 de les 8 del matí. Hora de saber també quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui altra vegada amb força núvols, tot i que avui la tendència serà que el temps a poc es vagi aclarint. Tot i això, aquest matí encara a les comarques de Girona i també comarques del litoral i del nord de Barcelona pot arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers, però res a veure amb les precipitacions d'ahir que van deixar fins a 100 litres d'aigua per metre quadrat al nord de la comarca del Ripollès. Per tant, aquest matí encara risc de precipitacions febles, comarques de Girona, també comarques de la costa i nord de Barcelona, més clarianes a la resta, tot i que de cara a la tarda, mentre que a bona part del país els núvols aniran desapareixent, a l'extrem sud, cap a les comarques del sud de Tarragona, augmentarà la nuvolositat i aquí pot arribar a caure també algun ruixat. Les temperatures avui seran semblants a les d'ahir o una mica més altes, allà on llueixi una miqueta més el sol. De cara a demà, nuvolositat variable a la costa, també cap a les comarques del Pirineu, més sol cap a l'interior, i temperatures mínimes un pèl més baixes, màximes estables o en lleuger augment.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Doncs vinga, ara també en aquest programa d'anar cap al quiosc i saber què diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Mira, ens fixem en el diari Ara, que posa el focus en què l'Institut del Teatre ha apartat a Joan Oller. Al punt avui diu l'Institut del Teatre Parta Joan Nuller, denunciat per abusos, estarà allunyat de la docència mentre no resolgui la investigació interna que s'ha obert. I al periòdico, l'Institut del Teatre Parta Uller per les acusacions d'assetjament. Canviem a La Vanguardia i impliquen directament el comerç perquè tem que els sacsejos siguin el cop de gràcia a la crisi. Ens expliquen la principal pàgina d'aquest diari que Colau i Collboni proven de calmar el sector mentre puja el cost dels danys. I al País, llegim avui que el Partit Popular inicia la negociació del Poder Judicial com a veto a dos progressistes. I també al País, en la seva principal pàgina, veiem aquesta commemoració del 40è aniversari del 20F, del 23F, volíem dir.
Canviem precisament de País, anem cap al periòdic d'Andorra.
Sí, ens fixem en el periòdic d'Andorra d'avui, que ens informen que hi ha hagut acord amb la propietat per mantenir el Palau de Gel 25 anys. L'arrendament de la finca té un cost, Joan, de 240.000 euros anuals.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, la universitat torna a reprendre les classes presencials amb els alumnes de primer curs. A la mañana, a Lleida, un centenar de persones protesten per l'augment dels preus de les escoles bressol municipals. A Tarragona, diari Més, la llar de jubilats de Bonavista pateix el segon robatori en 3 dies. El local ha viscut 3 furts en poc més d'un mes, en els quals s'han endut 2 televisions i també begudes. A garrotxadigital.cat llegim avui que els olotins i olotines no han deixat de consumir cultura, ni ara ni abans, i això es pot veure, Joan, en tots els espectacles que Olot Cultura ha apostat per conservar a la seva agenda.
Escolta'm, pobra gent, que si no en tenien prou amb ser dels que patien més a les residències, ara els hi roben les televisions i les begudes. Escolta'm, ja n'hi ha prou, també, en aquest país, amb el tracte a la gent gran. Portades dels diaris religiosos.
A Catalunya Cristiana ha apuntat un nou ordre basat en la justícia ecosocial, l'honestetat i la compassió. Aquest és el resum de la jornada d'estudi de la pastoral obrera de Catalunya. A Flama.info llegim que els bisbes de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola reuniran avui i demà a Madrid per tractar, entre altres temes, el treball realitzat per les oficines diocesanes de protecció de menors obertes fa més de 8 mesos. A Religió en Digital llegim que el papa concedeix un any jubilar a la diòcesi de Zamora pel seu 9è centenari de la restauració de la seu episcopal. I ja per acabar Vida Nueva llegim que a Paraguai l'Església demana canvis davant el mutí a la penitenciària de Tacumbú.
Gràcies, Mercè. 8:32. Parlem del passaport Covid.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mirin, fa setmanes que s'està posant sobre la taula el debat de si cal o no fer un passaport Covid, una mena de document que informés sobre el nostre estat de salut o de vacunació respecte al coronavirus. I està clar que això beneficiaria sectors com l'hostaler, el turístic, el sector de viatges, però protegeix també el nostre dret a la intimitat. En volem parlar aquesta hora de tot plegat amb el membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Jordi Ferrer, que ell és especialista precisament en privacitat i protecció de dades. Senyor Ferrer, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia a tots i a totes.
Com saps, s'està parlant precisament d'aquest passaport Covid. Dins la legalitat, una cosa així està contemplada o no?
Bueno, a veure, com moltes vegades es diu amb el camp de la normativa, diu, echa la ley, echa la trampa, o la llei ho aguanta tot. Sí. Jo diria que des d'un punt de vista de la normativa sí que seria possible la creació o, diguéssim, la formalització d'aquesta eina, que el que faria seria incloure una sèrie de dades de categoria, que podíem entendre de categoria molt sensible, perquè podíem considerar com dades de salut, perquè no només hi hauria, entenc, si has estat vacunat o no vacunat, podria haver-hi alguna altra informació, i que comportaria una gestió d'una informació que podríem considerar des d'un punt de vista de protecció de dades, de la normativa de protecció de dades, d'un risc molt elevat. Llavors, la llei sí que ho suportaria, la llei gairebé jo diria que moltes vegades ho suporta tot, però ara és quan venen els riscos, no?, sobre la gestió d'aquesta informació.
Per tant, sobre la gestió d'aquesta informació, si jo tinc un passaport Covid amb la meva informació sobre estat de salut, sobre vacunació, i l'he de donar a una companyia aèria per poder viatjar, per molt que això refloti l'economia, no s'està vulnerant d'alguna manera aquest dret a la privacitat?
Aquí és on està la clau. Aquí és on està la clau. Des d'un punt de vista normatiu, podria articular-se una forma, un mecanisme normatiu que preveiés la creació de la gestió d'aquesta informació. Quin és el problema? Amb l'ús, amb la finalitat, amb la qual es dedica o es destina aquesta informació. I tu ara m'has parlat, qui és el responsable d'aquesta informació? Home, probablement siguin les autoritats sanitàries. Quin és el problema? El problema és el moment en el qual aquesta informació comença a viatjar, a dirigir-se cap a tercers. M'has parlat d'una companyia, en aquest cas d'una companyia aèria. Vull dir, aquí és on probablement l'ús, la finalitat en la qual es destina aquesta informació, probablement s'extralimitaria a el que seria única i exclusivament deixar entrar-te a viatjar a un altre país. Una de les claus de lo que seria la normativa que protegís les dades personals o la privacitat no és tant en si el que seria la gestió de les dades, sinó sobretot l'ús o la finalitat a la qual es destinen aquestes dades. I, desafortunadament, tenim moltes evidències històricament i d'entitats, organitzacions que estan tractant informacions per finalitats o usos que no són les adequades.
Li parlava d'una companyia aèria, senyor Ferrer, perquè, com sap, s'ha sentit molt a parlar d'aquest passaport Covid, sobretot per poder formalitzar viatges a l'estranger entre països europeus i reflotar d'alguna manera, com dèiem, l'economia, no? Existeix, però, en dret, el que anomenem discriminació positiva?
Sí, evidentment. Un dels riscos que pot haver-hi amb la gestió de drets fonamentals, i fixeu-vos que la protecció de dades o la privacitat és el reflexe d'un dret fonamental que nosaltres tenim a Espanya, a la nostra Constitució. És el que podria ser la discriminació positiva i el que es pugui convertir després en una discriminació negativa, no? Llavors, hem de ser molt, molt prudents i jo diria molt curosos a l'hora de fer aquesta gestió de drets fonamentals, perquè en el moment que es pot convertir en una discriminació positiva, evidentment, en el mateix moment pot convertir o pot esdevenir en una discriminació negativa. I això, si ho lliguem amb el que seria l'ús, la finalitat de la gestió d'aquesta informació, quan es transmet a tercers, a terceres entitats, a terceres organitzacions o a terceres empreses, és quan en ocasions això pot acabar amb una discriminació negativa. Us posaré un exemple, que a vegades la gent pot pensar que és un exemple de ciència-ficció, i no és de ciència-ficció. Això podria convertir-se en una discriminació negativa, com, per exemple, algú vulgui contractar els serveis d'una asseguradora privada, una asseguradora de salut, i de cop i volta pues es doni compte de que no li el volen assegurar perquè, potser, aquesta companyia asseguradora, de la forma que sigui, doncs pot arribar a tenir determinada informació que pugui associar-se a el que seria aquest passaport Covid i si està o no està vacunat. Llavors jo em dono compte que hi ha una companyia asseguradora d'assegurances de salut que no em vol assegurar perquè resulta que jo no he estat vacunat. Això, evidentment, podia passar de ser una discriminació positiva en un moment donat a ser una discriminació negativa en un moment donat. Tot això, i si vols podem, et poso a sobre la taula un altre element, que és el tema de la seguretat d'aquesta informació. Com assegurarem el que seria la seguretat d'aquesta informació, que és responsable, potser, d'un departament, d'un Ministeri de Salut, i que té unes eines que suposadament gestionen aquesta informació d'una forma segura, però que potser ja sabem que els riscos en seguretat són elevats i a partir d'aquí la seguretat no és absoluta.
Exacte, precisament li volia preguntar per això, perquè estem avançats en ple segle XXI, en ple segle de les tecnologies, que pel simple fet de tenir una xarxa social són moltes les empreses que juguen amb les nostres dades. Si això passa amb dades que pràcticament no són rellevants perquè és allò que pengem amb una xarxa social, què pot passar amb dades sanitàries? I això seria molt més perillós, entenc.
Home, evidentment. Amb l'entorn de lo que seria el tractament de les dades personals, podem parlar de dades com podria ser un correu electrònic o un telèfon o un nom i cognoms, no? Però si després, en relació amb aquesta persona identificada, doncs s'associen dades que el que entrem són de categoria especial o de categoria sensible, doncs evidentment el risc, el mal que es pot generar a lo que serien els propietaris de les dades, que al fi i al cap som tots nosaltres, perquè tots som els propietaris de les nostres dades, els riscs són molt més elevats i aquí és on, evidentment, el que serien les autoritats de control, i aquí, si vols, puc apuntar una mica qui decidirà això. Home, això ho ha de decidir, evidentment, les autoritats sanitàries, però sempre les autoritats de control de dades, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i cada país de la Unió Europea té un responsable, una autoritat de control, probablement puguin ser molt, molt reticents a el que podria ser la creació d'aquest passaport Covid. Vull dir, jo en principi Així com a la primera intervenció que t'he dit, dic, home, això sí que és probablement la llei ho podria aguantar, sí que ara ja amb reflexions posteriors t'estic dient, probablement això serà molt difícil de fer, molt difícil de constituir, sobretot en una societat global com amb la qual vivim, i m'estàs parlant de que les nostres dades no només estiguin a Espanya, sinó que puguin anar a un altre país, com podria ser els nostres veïns, els nostres països veïns de la Unió Europea o d'altres països, i llavors aquí és on segurament el control sobre el que seria la seguretat d'aquesta informació es perdi de forma absoluta.
Esclar, ara em deia, per molt que sigui de difícil implantació aquest passaport Covid, suposem que s'implementa. I parlàvem d'aquesta protecció de dades. Evidentment, en el cas espanyol, com ens deia, i a tots els països europeus, hi ha l'Agència de Protecció de Dades, en el cas espanyol, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si jo anés, per exemple, de viatge a França, ni que sigui el país del costat, qui se'n fa responsable de les meves dades, l'Agència Espanyola o l'Agència Francesa?
No, bueno, aquí estem en un sistema de coherència i de coordinació, i afortunadament amb la Unió Europea i des de que tenim el Reglament General de Protecció de Dades, podem demanar la tutela tant de l'Agència Espanyola com de l'Agència Francesa com de les agències alemanes. No hi hauria problema. En l'àmbit europeu tenim una certa, un cert, jo diria, règim de protecció, de coherència i coordinada d'assistència mútua. El problema és quan ens anem amb altres entorns, amb altres entorns territorials, en els quals el Reglament General de Protecció de Dades no és de directa aplicació, i a partir d'aquí sí que no podríem saber o podríem perdre una mica el control sobre la tutela o l'ajuda a la qual nosaltres hem de demanar l'auxili sobre la protecció de les nostres dades. En un entorn europeu estaríem, jo diria, en un sistema més garantista, sobretot per l'àmbit de coherència normativa que tenim gràcies al Reglament General de Protecció de Dades i la Unió Europea. Fora de l'entorn europeu, doncs probablement podríem perdre una mica el control sobre aquesta tutela d'auxili que tenim amb les agències de control que tenim a Europa. El que hem de tenir molt clar és que estem en un entorn global i no només estem a Europa, sinó que probablement ara les nostres dades, la nostra informació, viatja per tot el món. La societat global té moltes avantatges, però també té moltes desavantatges amb el que seria la gestió de la informació i de la protecció sobre la nostra informació.
Segurament, senyor Ferrés, aquella línia tan fina que ens explicava sobre la discriminació positiva que es pot arribar a convertir en negativa, però, és clar, dit això, jo que sóc molt partidari de la vacunació, l'incentivo tant com puc i faig una crida a que tothom, quan pugui, es vacuni. Si algú no es vol vacunar, legalment, com li poden negar pujar un avió si la vacuna no és obligatòria?
Clar, és que aquí probablement tenim un eix sobre el que pivota això. Ja no estaríem parlant tant de lo que seria en aquest cas el passaport de Covid, sinó sobre els drets que tenim les persones, drets inalienables, i en aquest cas és en relació a la vacunació. Tots ho sabeu, no és obligatori ex lege vacunar-se. I, de fet, hi ha determinats col·lectius que són molt reacis a lo que seria la vacuna. Jo, si et dono la meva opinió, jo em vacunaré el primer i estaré a la fila dels primers quan em toqui per anar-me a vacunar. Però sí que és cert que hi ha uns drets inalienables i que hi ha persones que, per la raó que sigui, doncs, decideixen no vacunar-se. De quina forma això pot provocar una discriminació negativa? Jo trobo que és evident. És evident, perquè si una persona s'acull amb aquest dret de no vacunar-se, doncs, evidentment, doncs, estaria molt limitat respecte a lo que seria, per exemple, el seu dret a la deambulació. Aquesta persona, doncs, potser no pot viatjar, no pot anar-se a un hotel o no pot fer determinades activitats. Jo crec que formaria part una mica de la nostra autorresponsabilitat. A mi m'agrada molt parlar del concepte autorresponsabilitat. Jo crec que hem de ser autorresponsables i vacunar-nos. Però aquesta autorresponsabilitat en ocasions xoca amb el que seria el dret de les persones i aquí és on trobem un punt al qual és de difícil solució.
Perquè ara mateix ens deia, és un sistema que es podria entendre o podria encabir-se dintre del dret, però planteja tots aquests dubtes. Es podria plantejar algun altre sistema més acord a dret?
Bueno, jo tinc dubtes. Mira, justament abans d'entrar aquí amb vosaltres, tenia una reunió de negocis amb uns companys que ens reunim sempre els dimarts, i amb un grup de 12 persones els he fet la pregunta, hi havia una certa majoria que estaven a favor de lo que seria el passaport Covid d'aquestes 12 persones, però hi havia també 3 o 4 que tenien molt recelosos de lo que seria aquesta implantació preceptiva. Altres mecanismes es podrien definir, es podrien arribar a idear, però jo també et diré una cosa. Jo espero que el Covid sigui, pues, portem un any, certament portem molt de temps amb el que seria el problema de la pandèmia. Probablement d'aquí un any i continuarem, d'aquí 6 mesos i continuarem, però d'aquí 2 anys jo espero pensar que això del Covid ens haguem certament oblidat. Espero, no sé què opineu vosaltres o què opinen els nostres oients, no? Espero que ens hem oblidat en un termini raonable.
Sisplau.
Què passarà amb el rastre de tota aquesta informació? Què passarà amb les possibles problemes de seguretat, els problemes d'accessos no desitjats o sessions a tercers no desitjats de tota aquesta informació? Evidentment, poden ser rastres que deixin un tatuatge per a alguna persona d'una forma gairebé perenne, no? Llavors, hem de ser molt curosos a l'hora d'identificar sistemes, d'identificar mecanismes, d'identificar passaports, com li vulguem dir, en el qual tota aquesta informació quedi traçada per los años de los años. I probablement aquesta informació ja està gestionada, perquè evidentment aquest registre de lo que seria les persones que s'han vacunat i no s'han vacunat, les autoritats sanitàries ja les tenen, i ja ho tenen. Però fer-ho servir per altres finalitats, quan es cedeixen o quan es transmeten a tercers, que potser no siguin tan curosos amb la gestió d'aquesta informació, doncs poden deixar tatuatges, poden deixar traces d'aquesta informació probablement no desitjables.
Just ara parlava sobre els temes de vacunació, sobre aquestes dades, si ens en recordem tots plegats, jo crec que ja va passar a l'inici de la pandèmia amb les proves PCR o amb les proves d'antígens a la feina. Pel que fa a temes de vacunació, demostrar o no la meva vacunació o el meu estat de salut a la feina, per exemple, és legal si m'ho demanen?
M'estaries parlant a la teva quan ja tens una relació laboral, quan ja tens constituït una relació laboral o quan estàs buscant feina?
Clar, és que la següent pregunta era en una reunió de feina. Vull dir que en ambdós casos.
Bueno, sobre el meu punt de vista, quan tu estàs en una relació laboral, han de ser el Servei de Prevenció de Riscos, el Servei de Vigilància de la Salut d'aquella entitat o d'aquella empresa, les que puguin definir l'obligació, la necessitat de la realització d'aquests tipus de proves. ¿Vale? Com sempre, amb dret i amb l'aplicació de les lleis, en aquest cas, ens trobem amb ponderació. Una ponderació vol dir quan algú ha de decidir sobre la col·lisió entre drets fonamentals o entre drets. Probablement podria haver-hi drets fonamentals o entre drets, no? I en aquest cas pot haver-hi drets que pugui argumentar, doncs, el que seria l'empresa per aduir que sigui necessari, que sigui dins de les polítiques o els procediments que hi ha d'obligat compliment per aquesta empresa per tal que es facin aquests tests antígens. En altres situacions, probablement dins de les polítiques o de les procediments que hi hagin de protecció dels drets dels treballadors, dels drets dels treballadors o de totes les persones que puguin entrar en aquella empresa o en aquella companyia, que es pugui dir, escolta'm, això no és necessari fer aquests antígens. Llavors, hi hauria aquesta ponderació, aquesta col·lisió de drets entre el que seria el dret a la salut, de lo que serien aquelles persones, o el dret a fer-se, en aquest cas, aquest test antigen, i el que seria el dret a la continuació de l'activitat empresarial d'aquella empresa. S'hauria de decidir per part de les autoritats, en aquest cas dels departaments de prevenció de riscos i de vigilància de la salut d'aquella empresa. Una altra qüestió, i si vols ja l'avancem, i que és molt més, jo diria, molt més punyent, que seria amb un procés de selecció de personal. Uh-huh. ¿Vale? Jo us posaria l'exemple de que quan un procés de selecció de personal, doncs potser t'estan fent una pregunta relativa, doncs no sé, a la teva orientació sexual, no? Vull dir, jo entenc que evidentment això no s'hauria de posar sobre la taula, perquè tu estàs en un procés de selecció de personal en el qual el que s'ha d'avaluar són els teus mèrits professionals, no una altra qüestió. Els teus mèrits professionals sí que, evidentment, els hauràs de posar sobre la taula, però altres qüestions jo crec que en aquest moment no s'haurien de posar o d'alguna forma oferir aquesta informació per part de l'aspirant a un procés de selecció.
Ara falta veure si, per difícil que sigui, hi haurà aquesta implementació a Europa sobre aquest passaport Covid del que tant s'està parlant, que, per cert, ja s'ha implementat d'alguna manera a països com Israel. Jordi Ferrer...
Perdona una cosa, diguem. Ja acabo amb això. Fixa't el que va passar amb aquelles aplicacions que era el radar Covid, que aquí li van denominar radar Covid. Si us en recordeu, què va passar? I és que van ser un desastre. Van ser un desastre, a veure si m'entens, m'he equivocat amb l'extracció. Mm-hmm. No van acabar de funcionar perquè hi havia un xoc molt important amb el que era la normativa relativa a protecció de dades i desafortunadament no van funcionar. Van funcionar en altres entorns territorials i a lo millor els hi podem tenir enveja o no. Per exemple, aquest tipus d'aplicacions, per exemple, a Xina han estat funcionant. El que passa és que Xina és un estat en el qual, doncs, evidentment, la protecció de fonamentals no té ni punt de comparació amb el que podria ser a l'estàndard europeu. Probablement ens podem trobar amb el mateix que va passar amb aquest tipus d'aplicació.
Jordi Ferrer, membre del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, especialista en privacitat i protecció de dades. Moltíssimes gràcies per posar-nos llum sobre la taula.
Encantat d'estar amb vosaltres. Bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Aquest any, la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratorios Marnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demana Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a Arbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Moi je joue, je joue contre vous. Je veux jouer contre vous, mais vous le voulez-vous?
Clar. Joan, mira, per solucionar tot, això...
Ai, se'n faltava aquesta, ara.
Torna-la a fer. Va, Toni, tu pots, vinga. És que és molt clar.
Sí, sí, és el tall del dia. Ara.
Ara.
I falta aquell de que le das a los nuestros.
1981. A Espanya, el tinent coronel Antonio Tejero realitza aquest intent fallit de cop d'estat, conegut per tothom com el 23F.
Sí.
De fet, el Toni ara ens ha explicat fora micro què estava fent en aquell moment, no? I realment, doncs, impressiona, no? Doncs com un moment com aquest pot marcar la teva vida i te'n recordes perfectament d'allò que estaves fent.
Toni, que estava estudiant a Roma, eh?
Estava estudiant a Roma, sí, sí.
I estava exiliat, aleshores, fixa't, preventivament.
Estava estudiant per passar el COU, no? El COU,
sí, sí,
mare
sí.
Meva. Un dia com avui, també, un altre tall, tu deies, aquest és el tall del dia. No sé jo.
No te pego, Lecce, no te pego.
Home, Clar, és un clàssic.
La competició es posa a que te pego leche. És que, a veure, avui no sé si era, però el 1983 sí que és veritat que l'estat espanyol, el ministre Miguel Boyer, va expropiar Rumasa a José María Ruiz Mateos, i d'aquí doncs tota aquella controvèrsia entre Boyer i Ruiz Mateos.
T'imagines un debat Ruiz Mateos Antonio Tejero?
Mare meva, no.
Espectacular, eh?
Joan, avui Mirtha Legrand fa 94 anys. És una actriu i presentadora de televisió argentina que durant els anys 80 bueno, va actuar en 36 pel·lícules, va participar en moltes obres teatrals i la seva veu és aquesta.
Mirtha Legrand. Mira ahora a una cantante extraordinaria, a una artista de verdad. La senyora Isabel Pantoja.
Hombre.
Clar, és que no.
La grande.
La grande. Sí, crec que sí, que ha fet anuncis, ha fet de tot.
Jo crec que sí, que es veu d'anunci.
Mirtha Legrand és una de les persones més famoses i amb més trajectòria mediàtica del seu país. Què més coses? Avui, també qui fa anys... Ai, m'encanta aquesta actriu, Joan.
Hay una cosa que te quiero decir.
Que és això, és l'altre lado de la cama, eh?
Saps qui és?
Ah, no me'n recordaré el nom, però seguia, sí.
És l'actriu que canta, sí, sí, sí. I quan et digui l'edat que té, et quedaràs... Una frase de Natalia Berbeque.
Ara m'ho he xivat.
46 anys fa.
46 anys?
Eh que feies més jove?
Sí, tant.
Eh que sí?
Sí.
Doncs té 46. I...
Preciosa, per cert, aquesta pel·lícula... Home, l'altre clàssic.
Home, va, ja em feu fora, això vol dir, no? Dic Emily Blunt, que avui fa també actriu britànica, que també és boníssima, Emily Blunt fa 38 anys, també Dakota Fanning, actriu nord-americana de cinema i televisió, i Naruto, emperador del Japó, que en fa 61 anys. I avui, qui fa anys, i aquesta música que ens posa el Toni, és Carlos... No fa anys Carlos Santana, perdoneu, sinó que el 1999 el guitarrista mexicà va aconseguir 8 premis Grammy, igualant el rècord que tenia Michael Jackson.
Quina borrada.
És que cançons com aquest tros de tema, l'escoltem.
Som-hi.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Setè dia de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél, gairebé, això sí, sense incidents. Els Mossos han detingut 3 persones a Barcelona, 2 per requeriments judicials previs i una altra per desordres públics. Hem de dir que el vicepresident català en funcions, Pere Aragonès, avalava ahir la feina dels Mossos d'Esquadra d'aquests dies i alhora també cridava a aprofundir i a posar al dia el model policial català. Baixa la incidència de Covid al mínim de l'any, fregant la sortida del risc extrem. En paral·lel, les autoritats sanitàries espanyoles asseguren que la variant britànica s'està estenent menys ràpidament del que es pensaven. De fet, aquest dijous farà un any que es va declarar el primer cas de coronavirus a casa nostra. S'ha arribat aquest primer aniversari amb la tercera onada aparentment estancada i ja es parla del risc d'una quarta onada abans que els indicadors de la pandèmia baixin a uns nivells considerats òptims. Per això, la consellera de Salut, Alba Vergés, alerta veí que estem en un moment fràgil ara mateix. Canviem radicalment de qüestió. Hem d'anar cap a Madrid avui perquè Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, Junts, PDeCAT, el Bloc Nacionalista Gallec i la CUP no assistiran a l'acte que organitza avui el Congrés per commemorar el 40è aniversari del fracàs de l'intent colpista del 23 de febrer de 1981, que presidirà, com dèiem, aquest dimarts el rei Felip VI. I encara us podem explicar que els bisbes de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola es reuniran avui i demà a Madrid per tractar el treball realitzat per les oficines diocesanes de protecció de menors, obertes fa més de 8 mesos, com també per parlar de l'eutanàsia i de la possibilitat que les dones puguin accedir al Ministeri de Lectors i Acòlits. Una pràctica que ja es donava, però que ha quedat reconeguda formalment en un document del Papa francès. Doncs bé, nosaltres deixem ara sí la informació aquí, però ens actualitzarem d'aquí una hora, quan ja siguin les 10.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa. Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestic.cat, obertament.
MasOmega.Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, MasOmega.Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita MasOmega.Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu MasOmega.Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de MasOmega.Rojo durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel.
Quatre minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora que volem saber els actes importants que tenen lloc arreu del territori català, ens ho explica Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia pels que ens escolteu des de Tarragona. Avui us volem recordar el concert al París Rococó, als inicis de l'època de Lluís XV, amb Isabel Serra, al travesso, Glòria Coll, al violoncel barroc i Josep Mateu, al clavicèmbal. Junts tocaran peces de Leclerc, Brown i Boismortier. El concert serà avui dimarts a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona per un preu de 10 euros. I més coses, anem cap a Barcelona per recordar-vos que els caputxins de Sarrià us conviden avui a una estona de pregària, música i silenci de 7 a 8 de la tarda. Confirma la teva assistència enviant un mail a consell de laics@caputxins.cat. consell de laics@caputxins.cat. I més coses. De cara a demà dimecres, concert d'orgue a càrrec de Loreto Fernández, professora emèrita del Conservatori de Sant Sebastián. El concert d'orgue, que s'emmarca dins la 31a edició del cicle d'orgue de la Catedral de Barcelona, es farà demà dimecres a les 8 de la tarda. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Radio Estel us ofereix la missa de cada dia a un quart de 8 de la tarda, en directe des de la Catedral de Barcelona.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Vinga, doncs, 6 minuts gairebé que passen de les 9 del matí, a aquesta hora que tornem a saludar una setmana més a Àngel Miret perquè ens obri aquest món sense fronteres, aquesta mirada crítica i social sobre l'actualitat. Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Abans de tot, Àngel, deixa'm preguntar-te, avui que ho estem preguntant als nostres oients, al telèfon de WhatsApp, ja sabeu que podeu enviar una nota de veu, i també li vull preguntar, evidentment, avui a Àngel Miret, que ens acompanya a aquesta hora, si se'n recorda de què és el que estava fent el 23 de febrer del 1981.
Oh, i tant, si me'n recordo, sí, sí. No, mira, sortia del cinema amb la meva dona, aleshores encara no tenia cap criatura, i tenia el cotxe en un pàrquing, i al anar a buscar el cotxe al pàrquing, l'home que el vigilava ens va dir, mira, hi ha un cop d'estat, ell n'estava molt content, i vaja, més que content, va dir és que no podia ser d'altra manera, aquest país és ingovernable, etc. I a partir d'aquí, doncs, mira, vam estar a casa seguint les notícies pel televisor i, mira, no ens en vam anar a dormir fins que no va sortir el rei, diguem, d'alguna forma va tranquil·litzar-nos. I a partir d'aquí, doncs, vam seguir la nit dormint fins l'endemà que a la manifestació, en fi, aquestes coses que hi va haver.
Ara deia, ho deia aquest matí quan ens en reiem una mica tot plegat, com ho feia la Trinca, amb aquella dansa del sabre que ho va fer, amb aquell humor tan fi que tenen, però va ser una nit molt preocupant, no? Ho veu viure, suposo, amb preocupació.
Home, amb moltíssima preocupació. Havíem viscut en una dictadura, estàvem acostumats, diguem-ne, a ser controlats i reprimits, i per tant hi havia el bri d'esperança de la llibertat i de la democràcia, i en els pitjors moments, és clar, la idea és de dir no pot ser que tornarem a èpoques anteriors. Evidentment, per exemple, en el meu cas, doncs, jo tenia molt clar que si això hagués tirat endavant, hagués marxat d'Espanya. Sí. Hagués marxat d'Espanya perquè em veia incapaç de seguir suportant aquell sistema polític i tot el que comportava i el que hi havia en aquest context.
Ara sí, Àngel, entrem als temes que ens volies parlar avui, com per exemple, precisament, la violència.
Doncs mira, sí, perquè aquests dies estic una mica tip de sentir allò del sí, però, en fi, parlem-ne, violència sí, però segons quin tipus de violència no. I aleshores jo m'he fet a mi mateix un llistat de temes amb els que crec que una grandíssima part de la població, evidentment difícilment els partits polítics, però si de la població podríem coincidir. Mira, la dic molt breument. Sí. Una, està en contra de l'empresonament de Pablo Hansel. Dos, està a favor de la llibertat d'expressió. Tres, respectar el cos dels Mossos d'Esquadra com una policia democràtica. Està en contra de qualsevol tipus de violència. Està a favor de que si hi ha hagut males pràctiques per part dels Mossos, s'investiguin i, si és el cas, s'estan. I després reconèixer que hi ha una violència estructural, que no és una violència tan visible, i que afecta a la vida de moltes persones, i en aquest moment especialment dels joves. Jo crec que sobre aquests punts sense pros, sense sí, però, tots podríem coincidir, o molta gent, no, tots no, molta gent podríem coincidir, i a partir d'aquí mirar de posar una mica de solució a tot plegat. Però vaja, ho veig impossible, perquè ja et dic, ahir sentia uns que deien no, la violència estructural sí que existeix, però aquesta violència de cremar contenidors i botigues i motos no, perquè això és una conseqüència. A l'inrevés, els que només veuen la violència, diguem-ne, en el moment de l'aldarull, però no, això que hi ha soterrat. Els que tot el que fa la policia els sembla malament, al revés, el que tot el que fa la policia els sembla bé. Bé, per tant, jo crec que aquests són uns punts que hem intentat llistar i que volia compartir amb els oients avui a Ràdio Estel, perquè penso que gent que podria ser de bona voluntat podríem coincidir tots plegats. I això és una mica la reflexió. Després podríem parlar també de les conseqüències de la violència, que són moltes i variades, però una de les quals, no només l'única per descomptat, és aquests 11 diputats de Vox aquí al Parlament de Catalunya, perquè hi ha gent que té, des d'una mirada, si vols, molt sesgada, com deia abans, però té la sensació de que no es protegeix prou a la població i que aquesta gent, diguem-ne, aquests violents del carrer, campen lliurement, tot i que no és així, però en fi.
Àngel, si em permets, jo crec que molts, moltíssims, estarien d'acord amb la llista que has fet i que ens has fet publicar avui als micròfons de Ràdio Estel, precisament perquè jo crec que aquesta no és una història de blancs o negres, no? Que hi ha molts matisos, moltíssims matisos, i que tots s'han d'intentar entendre, no?
Evidentment, és el que dius, Joan, això són temes molt complexes i que no es poden tractar només per l'afectació, pel sentiment personal, sinó que s'ha de fer un tractament global. El que jo, evidentment, sí que crec que s'ha de denunciar és la covardia, per dir-ho d'una forma suau, de molts polítics, no sé si de tots, però dels, si més no, dels que tenen espai en els mitjans, que ja dic, és aquesta situació grotesca del sí, però... Sí, bueno, esclar, ha perdut un ull aquesta noia, però veure per què s'hi posava, si han encapsulat els manifestants, però esclar, és que ells no sé què, i alhora també, en sentit contrari, o més, aquesta canalla, pobrets, que estan, i sí, tirant aquesta pobra canalla, tirant uns rocs contra la policia, que si et donen el cap, te l'obren per dos. Sí. És a dir, que jo crec que jo m'he fet aquest llistat a mi mateix, i això és el que jo defensaré, i que, diguem-ne, davant de qualsevol circumstància que es pugui produir en aquests propers dies. Vaig veure que ahir va baixar el to de la protesta, però precisament en aquest llistat el que dic, sí, de la protesta sí, per tant d'aquesta violència del carrer sí, però la violència aquesta estructural, diguem-ne, que afecta moltes persones, entre les quals els joves, pels salaris mínims, per un 40% d'atur que tenen juvenil, per totes aquestes circumstàncies, aquesta segueix existint, aquesta violència estructural.
En una altra plana de qüestions, ens volies parlar avui sobre el Sant Pare.
Doncs mira, sí, perquè el papa ha visitat Edith Brooke, que és una supervivent d'Auschwitz, i tot i que ell fa aquestes visites, l'he volgut remarcar avui, atenent a aquella noia, aquella de 18 anys, que va aparèixer un homenatge a la divisió azul, que diuen, i a la qual va dir una barrabassada que jo potser no havia sentit dir mai en directe. Mira, tu parlaves abans del 23F, doncs jo això encara no havia sentit dir mai en directe, una persona de 18 anys que apareix i diu que... Me'n vas parlar tu, precisament la setmana passada, que jo encara no ho havia vist, a la qual diu que el culpable de tots els mals, diguem-ne, que hi ha en el nostre món és dels jueus. Així, directament. Sobre aquest punt, després he llegit inclús que aquesta noia se li han fet entrevistes, se li ha donat veu, cosa que a mi em sembla un error, i que inclús ens explica que ella és una persona que es considera revolucionària, que l'han fet fora de casa els seus pares justament per aquesta ideologia feixista que sosté. I aleshores el que volia referir-me una mica és el contrast d'aquesta visita que ha fet el papa a aquesta supervivent d'Auschwitz, arrel d'una entrevista que li havien fet amb ell a l'Observatori Romà, i en el qual ella ha recordat aquella frase que a mi em va impactar del papa que quan va visitar diguem-ne, un dels camps d'extermini va dir allò de perdona'm, senyor, en nom de la humanitat. I el que trobo interessant d'aquesta entrevista, sobretot són una mica el que diu aquesta senyora, que aleshores era una noia petita, que diu anomena algunes petites històries de bondat que li van fer no perdre l'esperança. Mira, una és que quan encara no estava a la Chau, que va estar allà ella sent nena i tot així, cavant trinxeres, una persona no jueva els va regalar, quan ja vivien molt malament i molt assetjats, tot un carro ple d'aliments. A l'altre, que aquest petitíssim, algú dirà que petit és, que un dels soldats alemans que li va donar el plat o una tassa per rentar, li havia deixat, perquè de totes formes no ho veiessin tampoc els companys, al fons una mica de marmelada, perquè ella la pogués menjar. I un altre, quan en lloc d'estar ja acabant trinxeres, estava en una cuina del camp també, una cuinera li va preguntar quants anys tenia i aleshores es va emocionar al veure que l'edat era la mateixa d'una filla que també tenia i li va donar una pinta per pentinar-se. I ella diu, pocs gestos falten per salvar el món. I a mi m'ha agradat aquesta situació i m'ha agradat sobretot una mica aquest parlar al Papa, que evidentment no té, ell segur que no té a veure directament amb aquesta declaració d'aquesta noia que als 18 anys ja té el cap, diguem-ne, malalt d'odi, però m'ha agradat tornar a recordar la terrible tragèdia i l'homicidi i els assassinats que va comportar el règim nazi.
Precisament, després de tot plegat, crec que una de les coses que vam aprendre més és escoltar més. I precisament ens volies parlar també d'això.
Doncs mira, sí, perquè he vist a Catalunya Religió una entrevista que li fan a una senyora que no tinc el gust de conèixer, però que m'agradaria fer-ho, que es diu Marta Trepant, que és una psicòloga jubilada, que ha estat molts anys, diguem-ne, treballant en llocs rellevants des de la perspectiva de la psicologia, i que ara se li ha fet una entrevista arrel d'una sèrie de conferències que farà online a la parròquia que organitza la seva parròquia de referència, que és la de Sant Ignasi de Lleida, i molt orientades cap a la gent gran, diguem-ne, la joia de viure, la segona se'n diu Estima la vida en la bellesa, i a la tercera parlarà de la mort. Però suposo que a mi m'ha agradat molt unes quantes coses que ha dit i que m'han semblat que surten del context de les típiques entrevistes per parlar a la típica psicòloga de les típiques coses de la gent gran. Fixa-t'hi quantes coses típiques. Una és, i podem estar d'acord o no, però a mi m'ha semblat absolutament original, una és parlant de la pandèmia i del confinament, diu, trobo que va molt bé, estem molt dispersos i disgregats, vivim molt de cara en fora. Ella diu que lamenta la situació, que fa patir la gent, òbviament, econòmicament, però creu que des del punt de vista humà és una gran oportunitat i convida a fer-se una pregunta. M'he de quedar a casa, què puc fer? Primer tema. Segon, també diu, i parla del silenci, diu, com puc acompanyar aquesta etapa final, vital? Diu, l'Evangeli impregna tot, però has d'estar en silenci. Diu, la televisió és un verí. I diu que és horrorós allò d'engegar-la a veure què fan. Sí. I la tercera, que és la que m'ha semblat més original, que diu, més escoltar i menys batalletes. Parla de la gent gran, eh? Fixa-t'hi que sempre és una mica el paternalisme de si ves, escolta l'avi, que li va de parlar i rememorar el temps passat. I ella diu, primer, una mica diu que, bueno, que l'Església també la gent gran, un cop jubiles quedes una mica a part i que a més això passa també amb les dones, etc. Bueno, amb les dones en el si de l'Església. Però llavors diu, la gent gran és veritat que té necessitat de parlar, però amb cautela. Diu, les persones grans hem de parlar quan ens ho demanin. Les batalletes em fan molta por. Defensa que la gent gran el que pot oferir és capacitat d'escoltar. Diu, parlar poc, menys batalletes i més escoltar. Escoltar per aprendre. Bé, per tant, una persona molt interessant que diu coses una mica singulars, que torno a dir, podem estar-hi o no d'acord, però que fugen del paternalisme i que posen una mirada, diguem-ne, de futur enèrgica i original. I, per tant, interessant escoltar aquesta senyora, qui tingui l'oportunitat de fer-ho a Lleida, i qui no, com a mínim, llegir aquesta entrevista que se li fa a Catalunya Cristiana, concretament a l'edició del 18 de febrer.
Doncs cal llegir-la i com deia l'Àngel, i com deia també l'entrevista, escoltar més, escoltar més. Parlant d'escoltar...
Menys batalletes, i menys batalletes.
I menys batalletes, evidentment. Parlant d'escoltar, parlem d'església també i de treball decent, eh?
Sí, doncs mira, això té a veure amb allò que parlàvem a l'inici també d'aquest malestar soterrat, d'aquesta violència estructural... la necessitat del lema aquest any de les entitats d'Església pel Treball Decent, que diuen això, ara més que mai, treball decent, i de la necessitat d'arribar a polítiques i compromisos en llocs de treball dignes, etc. I les dades ja sabeu que són terribles, o sigui, l'atur segueix... durant la pandèmia, a més s'han perdut més de 600.000 llocs de treball. La taxa d'atur és molt més gran, o més gran que la masculina, ja no diguem la de la gent jove. La desocupació dels joves, els joves, diríem, menors de 25 anys, arriba al 40%. I per comparar-ho, perquè algú pot dir, bé, però això és lo normal. No, no és lo normal, perquè la mitjana de la Unió Europea és de sobre el 15%. O sigui, és una diferència tremenda. Algunes dades que m'han deixat sorprès del que ens diu l'Església pel Treball Decent, que és, per exemple, i que no ho entenc, perquè això teòricament no pot ser, diu que un 16% dels treballadors rep una remuneració per sota del salari mínim, i no s'acaba d'entendre, i per tant aquest és un dels temes, Joan, que hem de treballar. És a dir, ja hem vist que també dels detinguts aquests dies en el conflicte aquí a Barcelona, una part rellevant eren menors d'edat, i és probable que una part d'aquesta ràbia també sigui conseqüència d'aquest futur que s'albira tan complex per ells, i que això ho he vist jo, ho he vist a través de fills meus i d'amics dels meus fills, amb unes ocupacions doncs, de contractuals de 4 hores a 600 euros, però que en realitat en lloc de 4 hores n'han de fer 8. Amb un contracte de 4 hores i 600 euros de salari. Això és una vergonya i s'hi ha de posar fre, en fi, en caràcter immediat, si no volem, diguem-ne, que aquesta base de crispació, de falta de futur, de falta d'expectatives vitals, diguem-ne, prosperi o acabi emergint en una violència d'aquestes físiques de carrer. Ho dic perquè a vegades també penso i apareixen els mitjans com si tots els joves fossin o metges o infermeres o doctors en física. Sí. Hi ha moltíssima gent que bé sigui per voluntat pròpia, bé sigui perquè les seves habilitats i capacitats no passen per aquí, tenen tasques, diguem-ne, més... feina, diguem-ne, que no té a veure amb aquest grandíssim nivell d'estudis que a vegades sembla que té tothom.
I per últim, Àngel, que ens vols parlar d'un dietari.
Pues mira, sí, de la Fundació Joan Maragall i Edicions Viena han publicat el llibre que se'n diu Fites, dietari espiritual d'un home d'acció. El nom no el diré bé, és Dag Hammarskjöld, i ja no ho tornaré a dir perquè és un polític i diplomàtic suec que va ser el secretari general de les Nacions Unides entre l'any 53 i 61, justament el segon secretari general que hi va haver de les Nacions Unides, en un moment molt delicat. Va ser després de la Segona Guerra Mundial, recordeu, diguem-ne, la situació del món dividit en dos grans blocs, recordem la descolonització i la d'autodeterminació dels països de l'Àsia i de l'Àfrica, que fins aleshores havia estat diguem-ne, sota el control de les, sobretot dels estats europeus, la crisi del canal de Suez, la invasió soviètica d'Hongria, etc. I m'ha impressionat, no l'he llegit, he llegit algun resum, i per tant sí que voldria, com a cristià compromès que era, llegir llegir un parell de paràgrafs. Per cert, he de dir que si algú ha anat alguna vegada a l'edifici de les Nacions Unides a Nova York, allà hi ha una habitació de meditació que ell va fer construir. O sigui, és la primera vegada que quan va ser director d'aquí, va ser un dels primers centres interreligiosos. Per tant, quan entreu a l'edifici, a la part, diguem-ne, de visites, veieu que hi ha aquesta habitació de pregària o de meditació. Per cert, que aquest home també va ser Premi Nobel de la Pau quan ja havia mort. O sigui, que va ser... Potser algú recordarà això, una persona gran recordarà que ell va morir en un accident d'avió quan anava al Congo, en una situació en la qual encara avui se sospita que podia haver estat un atemptat. Però vaja, un parell de frases seves del llibre, que jo crec que qui pugui l'hauria de comprar, jo sí que ho faré. I ell diu, per exemple, no miris enrere ni somis el futur, no et retornarà al passat i tampoc no et concedirà la felicitat que anheles. El teu deure i la teva recompensa, el teu destí, són ara i aquí. Fixa-t'hi que és allò molt, molt, molt dur. I d'altra banda, fixa-t'hi que parla de deures, que normalment ara estem immersos en una cultura que sobretot s'ha acostumat a l'exigència dels drets, i que està molt bé, però l'exigència dels deures envers els altres de la societat a vegades queda una mica diluïda. I una altra frase d'ell, perquè ell és, clar, un home important i poderós, i també diu, tot poderós, s'adreça a ell, tot poderós a Déu, i diu, tot poderós, perdona'm el dubte, la ira, l'orgull, dobleguen amb la teva gràcia i eleven amb la teva austeritat. Doncs m'ha agradat, i he llegit altres frases que per no allargar-me, diguem-ne, no reprodueixo, però qui tingui, insisteixo, l'oportunitat i les ganes, jo crec que és un llibre molt i molt interessant.
Doncs aquí queden aquestes reflexions interessants que ens portava Àngel Miret. Àngel, que t'esperem la propera setmana. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Vinga, a vosaltres. Adéu-siau.
Una abraçada.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
...34è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Dissabte 27 de febrer, Danza i Arrebal, un cant poètic a la terra, vida i costums. I diumenge 28, Tra Tra Tra, tradició, conferència ballada en streaming. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mirin, avui, tot just fa 40 anys, passava això.
Don Manuel Núñez en Cabo.
Sí. Algo.
Ahí hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Era el cop d'estat fallit que es produïa al Congrés durant aquella votació que havia de fer president a Calvo Sotelo. Nosaltres que volem parlar d'aquesta fatídica nit dels transistors, quan el crit de tot el món del suelo, aleshores tinent coronel Antonio Tejero Molina, irrompia aquesta sessió d'investidura de Calvo Sotelo intentant aquest cop d'estat. Avui en fa 40 anys i volíem parlar amb una eminència sobre la història, com és ell. Josep Maria Soler i Sabater, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres. Dèiem Antonio Tejero, però tot plegat va ser un entramat bastant més important que només el nom de Tejero, no?
Sí, aquesta, diguem, moltes vegades s'ha dit en història de que quan un tema tan fonamental en la història d'un país com és un cop d'estat, és a dir, que té capacitat d'alguns militars unir-s'hi, diverses capitanies generals com estaven dissenyades aleshores, que tenien, diguem, una certa implicació, que tot quedés amb gairebé només una figura gairebé burlesca, no?, d'esperpent, com el coronel Tejero, és perquè hi ha hagut molta voluntat de tapar tota aquesta història. Es fa impossible pensar que tots aquests moviments l'Estat no ho vegi, quan tothom sap que hi ha milers de persones que la seva feina cada dia és assegurar aquesta, diguem, l'inici de la transició democràtica i la consolidació de la democràcia. El cop d'estat del 23F va fracassar en la part més ridícula, però hi ha uns conceptes d'ells que van quedar implicats, com per exemple tots els seus aliats i gent que en tenia una certa informació, i després alguns partits polítics que van tenir relació amb aquests fets, i després un poder financer i poder econòmic.
De seguida parlem del que va significar tot allò per la transició, però ara ens comentava el professor Soler i Sabater que hi va haver implicacions que no es coneix ben bé. De fet, encara estan classificats molts arxius, com bé sap el professor. Sempre s'ha qüestionat, d'una manera molt burda o no, però sempre s'ha qüestionat el paper del rei aquell 23 de febrer. Què hi ha de bulo en tot plegat o què no hi ha de bulo en tot plegat?
Bé, i avui mateix hi ha diverses persones que estaven periodistes aquests dies, que estaven periodistes, diguem, d'informacions de diaris, diguem, catalans i de diaris espanyols, amb els quals deien que el rei, amb el qual després de Quim va sortir molt enfortit, moltíssim, perquè la gent va considerar que havia salvat el cop d'estat, doncs hi ha periodistes de l'època, hi ha gent avui gran, que diu que ell va ser el piròman i el bomber. És a dir, en certa forma, va impulsar que hi hagués un moviment amb el qual es frenés certes evolucions que feia l'Estat espanyol a demanda dels seus ciutadans, i alhora, quan, diguem, quan això se li va escapar de les mans, ell va aparèixer com bomber, no?, com la persona que apagava el foc. Sigui com sigui, hem de recordar que uns quants dies abans, el que va ser president de la Ciutat de Catalunya, Josep Tarradellas, quan va tornar de Madrid, va fer una referència de que hi hagués la possibilitat de que hi hagués algun fet que significava un cop d'estat a l'Estat espanyol, no? Va dir, aquí hi ha un càncer que s'ha d'extirpar, era en referència a l'ETA i altres aspectes que succeïen aleshores a l'Estat espanyol. I tot fa creure que el rei, tot fa creure, no tenim proves, però com més temps passa, els historiadors, els analistes, els polítics de l'època fan creure que aquesta expressió de que el rei tenia una certa informació i fins i tot va impulsar alguns moviments i després els va frenar, doncs siguin absolutament reals.
Per tant, algun dia sabrem tota la veritat sobre tota la implicació d'aquell 23 de febrer, o creu que molta documentació s'ha destruït ja?
Jo crec que moltes coses no se sabran. Això és, diguem, Espanya, que com a país té coses meravelloses, l'Estat espanyol com a tal i com a institució oficial, fa 300 anys que està en mans d'un nucli de poder, que ja sigui l'exèrcit, ja sigui l'alta clergia, ja sigui el poder econòmic, abans basat en la propietat de la terra, avui amb el poder financer i amb els símbols més diferents, doncs aquests no volen que res s'escapi del seu control. Jo crec que moltes coses s'han desaparegut, molta gent se n'anirà a la tomba sense explicar res, i després moltes altres coses, doncs la documentació serà molt difícil de trobar. I clar, només basar-nos en les memòries, sempre et sortirà la persona que et dirà al revés del que va passar, no? I aleshores no pots fer res. Jo crec que es perdrà moltes coses. Només li vaig a posar un exemple, no?, que és el següent. Hi va haver pobles de Catalunya, hi va haver comarques de Catalunya, on diversos nois, estudiants fins i tot, amb estudis de batxillerat, aquests treballs que han de fer, que han pogut demostrar a partir de testimonis que es van fer llistes. Llistes de persones que, si triomfava el cop d'estat, doncs havien d'anar per ells, no? Bé, tot això ha quedat absolutament esborrat. Per què? Perquè ningú ha investigat a fons i perquè la possibilitat d'investigar-ho cada vegada és més difícil.
em deia, tot i que a dia d'avui sembli mentida, però aleshores tot plegat va consolidar molt el paper de la monarquia a l'estat espanyol. Quin paper havia tingut fins aleshores i a partir d'aleshores?
El rei, s'ha de tenir en compte que el rei, abans de la transició democràtica, diguem, d'aquest acord amb el qual, doncs, ja després de la mort del Joan Franco, diguem, el que després va ser el rei, l'actual, aquest, diguem, frívol que ara viu a Abu Dhabi, bueno, no vull parlar d'aquesta persona perquè ho hem de fer en profunditat, no?, amb ridiculització, no?, per tot el que significa, diguem, de la feblesa democràtica a l'estat espanyol, no? Doncs el que després seria el rei Juan Carlos I, doncs el cert és que estava desconsiderat per tothom. Jo recordo, i llavors sóc un professor d'institut, però encara tinc moltes relacions amb la universitat, que després hi entraria, doncs recordo els militants, professors i gent de diversos partits polítics, que ara vull dir que parlaven del rei, bueno, des de la gent que es movia en òrbita més o menys comunista, o òrbita socialista, o òrbita democràtica, etcètera, que parlaven del rei amb una ridiculització que és inimaginable. Uns acudits que alguns d'ells avui dia són molt masclistes, i uns acudits, diguem, d'una crueltat extrema en contra de la seva capacitat política, personal, intel·lectual, etcètera. Parlaven així d'ell. I el cert és que l'estat espanyol mai va fer un referèndum en referència a l'acceptació o no de la monarquia perquè hagués sortit negativa. El cert és que a partir d'aquest moment, a partir que ell surt a les 12 i poc de la nit, quan diu que ja tot s'ha acabat perquè el cop d'estat ha fracassat i es torna, diguem, a la legalitat, una legalitat que s'ha de dir van avalar només els partits polítics espanyols, perquè, és a dir, després del 23F, allí mateix hi va haver una reunió, al dia següent, i es va acordar una reunió amb la qual només hi van assistir els partits polítics d'abast espanyol, és a dir, ni bascos, ni catalans, ni catalans, ni bascos, que tenien representació política, van ser convidats. Ells van marcar unes pautes, dels quals mai ningú, mai no transcendit què és el que es va marcar aquell dia, i aleshores aquí la figura del rei va sortir molt, 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 molt prestigiada, i a partir d'aquest moment, diguem, en certa forma, el rei demòcrata, el que abans li deien el rei fill de la dictadura i que sempre estava tot el dia, doncs, al costat d'en Franco, com coll i camisa, doncs es va convertir en un rei demòcrata per excel·lència, i així està, així està.
Recordem aquell moment que ens recordava també el professor Josep Maria Solís Sabater, que avui ens acompanya per rememorar aquell 23 de febrer de 1981, quan cap a les 12 de la nit ens deia, sortia el rei i deia això.
Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Això és el que deia aleshores Joan Carles I, el rei espanyol, degut a aquest intent de cop d'estat. És la primera vegada que ell mateix, professor, se sent cap d'estat i capità general de l'exèrcit?
Bueno, ell ja ho era, diguem, per les normes de la Constitució, però que exerceix aquesta funció sortint vestit de militar i donant aquestes ordres, sí, és la primera vegada, perquè normalment aquesta funció la fa, diguem, la fa les autoritats, militars respectives. Hi ha una cosa que és important amb aquest comunicat, s'ha de tenir en compte. Fixem-nos bé que amb el seu discurs, això també molts analistes ho han dit, ell parla de la unitat de la pàtria, és a dir, quan aquí el cop d'estat, el que era indiscutiblement, era, diguem, un cop d'estat militar de característiques franquistes feixistes, no? Per què surt la unitat de la pàtria? Doncs és possible que aquesta fos la pressió dels militars en referència, diguem, als processos que s'havien establert, diguem, d'autonomies per l'aprofundiment diguem, de les competències que en el seu moment, per resultats electorals, demanava tant Catalunya com Euskadi. I a més, encara a partir d'aquí s'ha d'afegir una altra circumstància, no? Hem de tenir en compte que, clar, que al cap de 4 dies apareix la LOAPA. La LOAPA és aquesta, diguem, és aquesta llei amb la qual el PSC inicialment, llavors era PSC, inicialment s'hi va oposar, però després, diguem, malaurat Ernest Lluch no ho va defensar, una cosa molt fosca de la seva trajectòria, com ha reconegut la seva pròpia filla, no? I després, diguem, el PSOE ho va avalar. És a dir, tot fa creure que totes aquestes característiques estaven per les pressions de l'exèrcit, uns sectors importants de l'exèrcit, que no mai han sortit qui eren, doncs que avalaven aquesta voluntat de fre de l'evolució democràtica de l'estat espanyol en referència a la voluntat lliure dels seus ciutadans.
A més, és un discurs que, si ens hi fixem, diu coses com que tota decisió que es prengui a partir d'aleshores ha de ser avalada per el rei i, per tant, per l'Estat. És un discurs històricament ambigu?
Amb un fet armat és lògic, això, sí.
Deia, és un discurs històricament ambigu?
Sí, clar, sí. Sí, perquè, és a dir, la consolidació democràtica passa per la voluntat de l'exèrcit. Clar, això és una contradicció extraordinària. L'exèrcit, l'exèrcit està en funció de la voluntat dels ciutadans. No els ciutadans amb voluntat de l'exèrcit, no? I això ho podem veure qualsevol, diguem, fins i tot ara dins de la Unió Europea, no? Nosaltres veiem que els sectors, diguem, més reacis a l'aprofundiment de la democràcia a l'estat espanyol en referència a la voluntat dels seus ciutadans expressament lliurada a les urnes, a les eleccions de Catalunya ara mateix, o bé a altres llocs de l'Estat, als resultats electorals, doncs veiem que tots diuen no, ara això, aquestes coses no es poden fer perquè som a la Unió Europea. La Unió Europea què vol dir? La Unió Europea es regula com primer argument de que els ciutadans són els que decideixen l'estructura de l'Estat i la composició de l'Estat i com l'Estat ha de funcionar. I aquí és ambigu perquè, clar, l'autoritat militar passa sobre la voluntat democràtica dels ciutadans, que és l'autoritat civil.
Dèiem, el 1976 que moria el dictador...
El 75,
el 76 ja és...
Quan comença ja, diguem, apareixen nous personatges, no?
Exacte, comença a caminar la transició a l'estat espanyol i el 81 passa això. Del 76 al 81 tinc la sensació que tot va molt de pressa, tot corre molt... I de cop arriba el 23 de febrer del 81 i tot s'estronca, tot es para. Deixi preguntar-li si això és així, com queda aturada la transició? És a dir, això fa que molts anys després molta gent pensi, ostres, és que la transició no es va acabar del tot?
A l'inici de la transició hi ha una voluntat de posar l'estat espanyol al nivell de les altres democràcies d'Europa. Ah, no pot ser que l'estat espanyol sigui un estat, diguem, democràtic, poc evolucionat, poc modern, no? És a dir, aquestes característiques que ara poden venir, estem parlant del 2021, que Rússia, que no és exemple de res, et doni lliçons de democràcia, clar, això l'estat espanyol, aquest llast l'està arrossegant. Aquesta voluntat, ahir es volia canviar l'any 75, és a dir, la dictadura franquista, que és una dictadura nascuda d'una guerra civil, que ve una pau armada d'un munt d'anys, que té la sort, diguem, d'estar situat geogràficament en un punt important entre la lluita entre el comunisme, diguem-hi, el món capitalista, i que té la sort de que sense fer res, sense fer un fora de terra, comencen a venir com pous de petroli, comencen a venir turistes que porten divises, tot això modernitza l'estat espanyol. Però modernitza l'estat espanyol amb aspectes econòmics, però no amb aspectes democràtics ni culturals. Aquest canvi volia ser a partir de l'any 75-76, i aleshores hi ha un autèntic avançament amb moltes característiques. Dins d'aquest avançament hi ha uns quants enemics, hi ha uns quantes opcions polítiques que hi són contràries. Algunes, per fer una lluita armada, molt sovint terrorista, doncs de dreta i d'esquerra, és el cas d'extrema dreta, grapos i totes aquestes coses que ningú sabia exactament a què responien, i per part de, diguem, d'un sector d'Euskadi, que era l'ETA, no? Totes aquestes característiques, diguem, tot això es va avançant i avançant i avançant amb els altres països d'Europa a partir d'una voluntat democràtica lliurement expressada a les urnes. A l'estat espanyol, quan aquesta voluntat democràtica lliurement expressada a les urnes no va d'acord amb els interessos del malestar profund, del deep state, que en diuen, no? És a dir, de les institucions de veritat que tenen el control de l'Estat, es comença a frenar. Llavors hi ha intents, hi ha moviments de sabres, hi ha pressions, com ara, diguem, aquestes, en fi, com ara. en referència a coses que estan passant, diguem, d'un govern de l'Estat amb el qual hi ha aliança de dues forces, que no són les forces socialistes i comunistes de la Guerra Civil i de la República, eh? Tenen aquest nom, però bueno, tots sabem que, en fi, que això és, diguem, és una cosa suau en comparació amb el passat, no? Però malgrat tot es planteja el poder profund de l'Estat en referència a moltes coses, el poder judicial, el poder econòmic, el poder financer, l'estructura de l'Estat, etcètera, no? I aleshores, amb aquestes característiques, és quan es comença a posar frens, frens de diversa manera, moviments de partits polítics amb els quals doncs, creuen que el bipartidisme és la solució i tot el que s'escapi d'aquesta opció, tot això ha de ser anorreat. I això és el que, ja sigui per influència de la premsa, del gran poder econòmic, financer o de l'exèrcit, les pressions de l'exèrcit, això es va frenant. Té una certa similitud, salvant moltes distàncies, amb el que de tant en tant passa l'Estat espanyol, és a dir, ara mateix sectors de l'exèrcit diuen no, és que són militars retirats. És veritat, aquell comunicat que parlava d'assassinar 26 milions de persones, és que és molt fort, és molt fort. Sí. Doncs, però després hem vist que hi ha militars que estan en exèrcit i que li donen suport. I per què diuen que això no és possible que ara passi a l'Estat espanyol? Perquè tots diuen la mateixa opció, perquè Europa no ho permet, però això vol dir que el concepte democràtic intern de sectors importants de l'exèrcit no ho tenen el seu cor. O bé sectors importants del poder financer, del poder més divers de l'Estat, no tenen la democràcia assumida totalment, perquè els països democràtics, les peticions de la gent, arriben al Congrés i al Congrés es voten. Aquí peticions hi ha hagut de tota manera i condició amb les més diverses iniciatives legislatives populars i, bueno, i s'han parat i s'han quedat allà.
Per últim, professor, li pregunto, perquè, com sap, la ultradreta darrerament ha estat molt notícia. Tot allò va tocar de mort el neofeixisme, l'ultradreta, que ara veiem entrar a les institucions, o per la contra el van altir?
Jo crec que en aquell moment li va fer molt mal, i ara li va fer molt mal. Per quina raó? Perquè són els anys que desapareixerà un partit neofeixista que es deia Força Nueva, amb el qual, diguem, davant hi havia una persona, era una persona intel·ligent, que venia, diguem, de causes de la Guerra Civil, que era una persona feixista, franquista, però davant hi tenia una persona intel·lectual i culta, que era el Blas Piñar. Després, quan ell se'n va adonar que això no funcionava de cap manera perquè l'Estat espanyol, la població de l'Estat espanyol volia avançar cap a valors democràtics, va plegar el partit i, bueno, i va ser retirat. Ara té una característica diferent, no? És a dir, tots aquests grups que apareixen perquè a vegades tinc una mica la sensació que fan de portaveu de pensaments profuns que hi ha amb estructures profundes de l'Estat, fins i tot en l'exèrcit, que no s'eduquen amb valors plenament democràtics, que han de deixar fluir el que la societat digui. I diguem-hi, aquestes persones, doncs, a part d'una incultura manifesta, perquè diuen, en fi, són persones que, vaja, molt, amb unes evidents limitacions d'entendre la complexitat de la societat i del món, doncs a vegades crec que són portaveus d'aquestes actituds.
Historiador i professor Josep Maria Soler i Sabater, moltíssimes gràcies per entrar avui en aquest programa i fer-nos recordar d'aquesta manera historiogràficament tot el 23 de febrer de 1981. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia. Gràcies.
Ràdio Estel. Una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias.
I aquesta nit podrem escoltar un protagonista molt, molt, molt especial de forma completa. És Arcadi Oliveres. Ara l'escoltem. Res, un trosset, un tastet, sona així.
Arcadi, la fe, què ha estat per tu i ara en aquests moments? La fe que tu tens, amb què tens fe?
Bé, vosaltres sabeu, jo sóc cristià. Em confesso cristià, tot i que ho he dit més d'una vegada i fins i tot a la vostra emissora, un cristià, diguem-ne, heterodoxa. Què vol dir heterodoxa? que no em vinguis amb el casament dels capellans, que no em vinguis amb l'ordenació de les dones. Pensa'm en fa, que facin el que vulguin, el que digui la teva boixa, és igual. Això per mi és un tema absolutament menor. Però hi ha temes majors. I el més important de tots es diu Evangeli, es diu Benaurances, es diu Amor al Proisme, es diu Tracte Cristià amb els altres. I per aquí és on voldria anar. Aquesta és la força, és l'ímpetu que em dona la fe.
Són necessaris els mitjans de comunicació de l'Església, Arcadi?
No. No. És necessari, i ho dieu molt bé en les vostres propagandes, que el missatge humà i cristià formi part de la comunicació. No necessàriament s'ha de dir Radio Estel o necessàriament s'ha de dir Emissora Cristiana de Catalunya. Més aviat jo diria que no. Jo diria que amb totes les emissores ha de sortir aquest missatge.
T'has arribat a emprenyar amb Déu, Arcadi?
No, 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 no. Sempre hem tingut molt bona relació. Sempre hem tingut molt bona relació i, vaja, potser no he sigut, per dir-ho així, trencador en aquestes coses, perquè jo sé que al llarg de la vida, i especialment quan travesses l'adolescència i entres ja a una certa maduresa, veus l'Església d'una certa manera. I jo vaig tenir la sort, al llarg del meu periple vital, diguem-ne, jo què sé, entre els 20 i els 30 anys, que aquella Església que em va tocar viure en el meu context era molt favorable. Què vull dir en el meu context? Vull dir que era el context Concili Vaticà II, vull dir que era el context d'una Església transformadora, que era el context d'un moment en què molts dogmes la gent ja els deixava de creure en certa manera i que era un context favorable, sense grans xocs, sense grans maldecaps, mantenir una molt bona relació amb l'Església. També haig de confessar que vaig tenir sort a l'escola, vaig tenir sort a la parròquia, vaig tenir sort a les comunitats cristianes, vaig tenir sort amb els companys i, per tant, es va fer relativament assumible aquesta bona relació.
Arcadi, sempre has estat lligat també als caputxins, no? Als caputxins de Sarrià.
Molt. El meu primer lligam amb els caputxins de Sarrià va aparèixer l'any 1966, arrel d'allò que es deia la caputxinada, de la qual un responsable, afortunadament encara el tenim viu entre nosaltres, que és el frare caputxí Joan Botam, que és excel·lent. Després, aquesta relació amb els caputxins va seguir perquè en aquell temps jo vivia en el barri de Sarrià, i els meus quatre fills van ser batejats en els caputxins de Sarrià, el funeral del meu fill Marcel també va tenir lloc en els caputxins de Sarrià, encara ara estic preparant el meu funeral, no jo, companys, el meu fill, per exemple, que pretenia, i li vaig dir al pare Joan Botam, que fos en els caputxins de Sarrià, Josep Maria Fisa, que és el company conciliari de Justícia i Pau, també procura tenir contactes amb ells per anar-ho preparant. Per tant, jo penso que sí, hi ha aquesta vinculació amb els caputxins de tota la vida.
Tens un guia espiritual, també.
Efectivament, sí, sí, sí. En Fisa és un company entranyable. Pensa que amb en Fisa ens coneixem, si no m'equivoco, més tard que amb en Botam, perquè, esclar, mon pare Joan Botam data l'amistat del 61, però amb en Fisa data del 80 i pico, per tant vol dir 40 anys. Ell l'hem tingut com a conciliari de Justícia i Pau durant molt de temps. Ja em va ajudar moltíssim amb tots els darrers dies d'en Marcel, i ara encara, fa 15 dies, just l'endemà, i l'endemà passat, de tornar d'aquesta sentència de mort que em van donar a l'hospital, vaig tenir dues sessions amb ell que em van reconfortar i, en certa manera, em van anar començant a preparar cap a aquesta sortida.
Què l'inspira, l'Arcadi? Quina persona t'inspira? O què és el que t'inspira, en general?
Sé que estic en una emissora cristiana, o d'arrel cristiana, que em veu així, i m'atreviria a contestar. M'inspira el missatge cristià que es diu Les Benaurances, i para de comptar.
Per Arcadi Oliveres, què és ser activista social?
És intentar millorar la convivència entre la població que viu en el teu poble, que viu a la teva comarca, que viu en el teu país, perquè al cap i a la fi la convivència no és senzilla. Tots sabem que hi ha problemes socials greus, tots sabem que hi ha gent que s'ho passa molt malament des del punt de vista laboral, des del punt de vista familiar, des del punt de vista de recursos, des del punt de vista de ser expulsat moltes vegades doncs, com a estranger, coses d'aquesta mena. I intentar variar una mica aquesta manera de viure, que la gent visqui bé, que la gent relacioni bé amb els altres, que la gent sigui acollida, que la gent tingui una dignitat, que la gent tingui una pensió, tot això és quelcom que sí que en bona mesura ha configurat la meva vida. altra gent, com han volgut definir, i amb molt encert, m'han definit activista social. No m'han definit teòleg de l'alliberament, ni m'han definit, doncs, jo que sé, germaneta de la caritat, no. M'han definit activista social, perquè aquest activisme és el que tinc al darrere per actuar.
Deies altra gent, i tu com t'has definit?
Bé, no, com m'he definit, doncs, no ho sé.
Com es definiria Arcadi Oliveres?
És difícil. Jo diria com una persona que intenta ser ben intencionada, no dic que ho aconsegueixi ser o no, que s'intenta implicar en problemes socials, que té una característica que el defineix una mica, que és que al llarg dels anys, per la formació que ha tingut i per les feines que ha desenvolupat, el que ha intentat era, sobretot, intentar descriure, explicar la realitat, bàsicament social, més que no pas política, més que no pas econòmica, que ens envolta, i d'acord amb aquesta explicació, com que quan has fet l'explicació et dones compte que hi ha moltes falles, aleshores mirar en quina mesura pots transformar. És a dir, a mi m'agradaria que em definissin com a persona que intenta fer una transformació social per damunt de les altres coses. No és senzill, però hi tinc una... Cadascú en el món tindrà els seus pros i els seus contres. Tinc un petit avantatge que juga a favor meu. Ja des de petit m'he intentat explicar a mi mateix la realitat. Com? Fonamentalment llegint molt. Fonamentalment llegint molt, intentar saber què passa aquí, què passa allà, i un cop has llegit molt, has entès aquesta realitat, i què intentes fer? El que he fet tota la vida, que és explicar-la als altres. Jo no sé fer res. No sé fer esport, no sé fer no sé què, no sé quantos, però si alguna petita cosa s'ha fet és llegir un llibre, digerir-lo i explicar-lo a la gent. Que és el que m'he guanyat la vida sempre. Què vol dir? Vol dir formar-te, anar a classe, explicar una mica el que hi ha, no només explicar el que has llegit, posar-hi una mica de la teva part, dient jo vull que aquesta societat canvi en aquesta direcció, i un cop fet això, explicar-ho a la gent. I
part de... El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Tres minuts i arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però... Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Com ho has vist tot plegat avui?
Doncs mira, avui el dia sona... ¡Quieto todo el mundo! Estic cridant al meu despatx, eh? Que és una mica el crit que es fa a la defensa del Barça. ¡Quieto todo el mundo! No vaya a ser que defendamos bien una jugada. El dia, Joan, molt marcat per la efemèrides pel 23F, ningú no havia nascut, ni David, ni Mercè, ni tu, excepte el Toni. Toni sí, Toni Huguet, i de fet que no estigués ell a les vies de so el dia aquell, perquè aquest ¡Quieto todo el mundo! Va sonar molt i molt bé, va ser cosa del Toni, segur. I heu posat una cançó de la Trinca que hi feia referència i jo m'he emocionat perquè estic esperant una entrevista a Josep Maria Mainat parlant de la vida, com diu el Sergi Mas, la vida de Mainat, el Culebrón a Ràdio Estel properament. Hem començat el dia coneixent una dada molt maca i és que Toni Huguet és president de la seva escala de veïns. El següent pas és la presidència del Barça. Tens el meu vot, Toni. Entrevista a Jordi Ferrer, que ens ha parlat de les cartilles de vacunació i ha rebatejat la pandèmia com... Pandomia, que sembla un grup de la movida madrileña, Alaska i los Pandomios en concert. El món de les discoteques, avui en el vostre chascarrillo habitual del Freqüència Modulada, Joan, i hem conegut que tu vas durar a dintre d'una discoteca el mateix temps que li dura la credibilitat a Ignacio Garriga. 10 minuts. Ai, i heu fet radioficció, el debat que tothom volem escoltar. Antonio Tejero, Ruiz Mateos, i jo afegiria Jesús Gil i Alfonso Guerra. Ells també, com la Raga, entraven gratis a les discoteques.
Rafa Sanahuja, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Adeu.
Demà escoltem més Rafa Sanahuja al darrer minut. De moment, informar-vos que si us quedeu amb nosaltres, a Ràdio Estel, a partir de les 10... trobareu a Sergi Mas amb els seus 50ers. A les 11, Delicatessen, amb Toni Guerrero i Fèlix Arreglarà al davant. A 2:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Ja sabeu que podeu trucar al 93-409-2770, 93-409-2770, per tal de participar-hi i dir-hi la vostra als doctors que sempre ens acompanyen. A les 4 de la tarda, tota l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol a Montperico, i a les 6 arriba el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. A 7:45 del vespre, la missa, des de la Catedral de Barcelona. Com sempre, hi posem els micròfons a Ràdio Estel perquè arribi a totes les llars que ho vulguin i ho desitgin. I a les 8, atenció avui a les 8, aquesta xerrada que val molt la pena escoltar-la de veritat amb Arcadi Oliveres des de casa seva. Tot plegat, si us quedeu amb nosaltres, nosaltres que tornem demà a les 8 del matí, puntuals, com sempre. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.